Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Pobresa, tot ho he perdut, lo nom i la riquesa, les corones de llor que he somiat. Me diu germà la rònega pobresa, s'avergonyeix de mi la vanitat. Tiré per la finestra ma fortuna, veient millor fortuna esdevenir. Quan llançava les coses d'una a una, les ales me sentia lleugerir. Me vingué amb la pobresa la bonança, perdent los béns, també perdia el jou. Si de res jo sentia la recança, me deia Déu, de mi no en tindràs prou.
I escoltàvem el Fabri recitant un dels seus poemes. Avui, ara, escoltàvem Pobresa de mossèn Cinto Verdaguer, i no és gratuït, és que precisament avui parlarem d'una biografia que ha escrit Andreu Carranza per parlar de la vida de Jacint Verdaguer. Oi, Jordi?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Parlem de Verdaguer.
Parlem de Verdaguer.
I quina veu que té el Fabri llegint poemes.
I tant. Mira, cada dia ens deleita amb una de les seves poesies. T'he de dir que a vegades li encertem i a vegades no, i si no li agraden ens falta una mica de bronca.
Us diu el que us ha de dir, clar.
Però vaja, Verdaguer és un dels seus preferits, com tu ja saps. Ho ha fet encantat. És la primera notícia que n'hem donat al matí i ell feliç.
Molt bé. A veure, doncs parlem de Verdaguer, aquest Premi Josep Pla, publicat a Destino, un llibre d'aquells que quan el veus a la llibreria ja et crida l'atenció perquè és el que en diríem un totxo, eh? Vull dir, tapa dura, 600 pàgines, 37 capítols i una pila, una cosa consistent, fàcil de llegir, editat amb lletra doncs grossa, paper mate, agradable a la vista. Això també s'ha de dir, perquè
una de les edicions boniques.
Bueno, és una edició, diguéssim, que és útil de llegir. És d'aquells llibres que tenen aquella qüestió física misteriosa, que és que el veus i dius, ui, això pesarà moltíssim, i en canvi és lleugeríssim d'aixecar. És una cosa molt curiosa. És un volum, un llibre a l'americana. I això també ens interessa, perquè tenir mites que no en tenim gaires aquí a Catalunya, actualitzats, amb una vida apassionant, interessant, plena de coses, és que si comencem a parlar de Verdaguer no ens l'acabem, eh? Vull dir, té una vida tan... I això que era cap allà, vull dir, imagina't que arriba a ser, què sé jo, eh?
Vull dir, mestre
de l'escola, no? Vull dir, té la marinera, el Verdaguer.
Tenim altres biografies així actualitzades, altres mites de la nostra terra i de la nostra cultura?
Home, la més, diguéssim, la que hem parlat en aquest mateix programa és la del Salvador Espriu, de l'Agustí Pons, que va sortir l'any passat, i n'hi ha d'altres, però ens falten més coses. Per exemple, de Verdaguer, doncs, hi ha un petit llibre de la Isabel Clara Simó, que va voler destacar el final de la seva vida, que és un final truculent, realment, aquí tocada a Sant Cugat, a Vilajoana, aquí a Vallvidrera. També tenim una biografia del Joan Sebastià d'Arbó, que ja va buscar més la vessant tràgica de tota aquesta vida, mentre que la que ens ofereix el senyor Carranza és un Verdaguer una mica, entre cometes, light, és un Verdaguer amable, és un Verdaguer que sí, es comenta que és així ell furiós i amb molt de tremp, amb molt de nervi, i un home que perdia el temperament, però d'aquí no passem, eh? Vull dir, podríem haver anat bastant més enllà. Ens vol presentar...
Podria haver rascat una mica més.
Bueno, ell ha tingut la voluntat de donar-nos un Verdaguer en les vessants positives, i això doncs també és interessant, eh?
En quin punt comença la biografia que ha escrit Carranza de Verdaguer?
Doncs comença en el seu primer fracàs. Ell presenta un poema als Jocs Florals després d'haver-los guanyat ja anteriorment, i en aquella convocatòria no és premiat. I comença doncs això, doncs, amb que està allà, el conviden igualment a la cerimònia i està allà furiós en el seient amb un garrot, amb un bastó d'aquests de pagès, allò, a veure què diran i a veure si m'enfadaré, Però precisament l'han convidat per elogiar-lo, per dir-li que ell és magnífic, que ell és Virgili, que ell és la pera llimonera, i a partir d'aquí doncs comença, bueno, el que va ser realment una història de popularitat espectacular. Vull dir, aquest senyor, sense sortir al Sálvame, aquest senyor era famosíssim, és que era una cosa impressionant.
També va ser qui va portar una mica la literatura catalana i la poesia catalana altra vegada a primera línia.
A veure, només hi ha dos noms en tota la nostra literatura a la història, diguéssim, mil·lenària de Catalunya, que realment han fet el que ha fet ell. Un és Ramon Llull i l'altre és Verdaguer. I en el moment en què aquests dos senyors...
Maragall tampoc?
No, ni de lluny. O sigui, ni de lluny. Maragall precisament es reconeix deixeble de Verdaguer en moltes coses, tot i que ell canvia perquè ja no és tan romàntic. Però ell, Maragall precisament segueix la teoria de la paraula viva de... basant-se en Verdaguer. Verdaguer agafa la llengua del poble, la teva, la meva, la de la iaia, i la uneix amb la dels grans clàssics. I en un mateix poema igualat parla de Renan o d'algun personatge mitològic com, doncs, de la tieta que està allà cosint al portal de casa. I aquest és un mèrit. Aleshores, què fa Verdaguer? Doncs reinventa l'idioma en un moment de decadència absoluta. I Ramon Llull va fer el mateix, o sigui, va deixar una obra escrita impressionant. Sabem que tenim una universitat a Alemanya que es diu Ramon Llull? I aquí potser no li fem tot el cas que l'hauríem de fer, però...
Aquí la tenim, també.
També la tenim, però és allò, és la universitat, ja no és el personatge.
La Jacint Verdaguer ja no la tenim.
Ja, mira, un tema,
Bueno, ja en tenim forces, per això. Què és el que destaca Carranza en aquesta biografia de Verdaguer? Què és el que ressalta del personatge? A part de l'obra, també la vida.
La vida, sobretot, sobretot la vida és una biografia, i el que fa és basar-se en un vessant de Verdaguer interessant, que és el vessant de viatger. Verdaguer va tenir la sort i la dissort de posar-se malalt, molt jove, quan va començar a exercir de capellà, i aleshores va entrar al servei del marquès de Comillas, en su momento, que és un dels potentats més grans d'Europa.
Un dels homes més rics de l'època i amb més poder.
I aquest senyor, entre altres coses, clar, a través d'aquest senyor el que fa és viatjar per tot el món. I viatja, però és que per tot el món. És espectacular els viatges que ha fet Verdaguer. I aleshores no hi que agafem aquestes idees del Verdaguer viatjant tant a dintre de Catalunya, era un home que es va patejar tot el país mas a mas, vull dir, anava coneixent les persones una a una, les muntanyes, els paratges, i per això se'n pot parlar també. Després viatja fora del país, cosa que no és habitual a l'època. I...
Cuba, Terra Santa, el Vaticà...
Sí, bueno, el Vaticà on coneix el papa, no sé si és Lleó 13, no recordo. Després tenim Terra Santa, és el gran problema. Allò que diem de la crisi dels 40,
sí.
Doncs en Verdaguer arriba amb Terra Santa, perquè resulta que quan va allà, en aquesta època, doncs torna una mica trastocat i es planteja doncs, que no està fent bé les coses, que ell no pot ser un poeta vivint, doncs, diguéssim, de ric... I a partir d'aquí, doncs, s'enfronta, comença perquè a fer coses que l'enfronten a tot l'estament eclesiàstic.
Perquè també hi ha aquest conflicte d'interessos entre ell com a polític, perquè és el conseller del marquès de Comillas, ell com a eclesiàstic, ell com a home de lletres, com a poeta.
Tots
els dinàmics que se li
poden... I tot això explota arrel d'aquest viatge a Terra Santa. A partir d'aquí, ell vol dedicar-se més a fer caritat amb uns diners que no són seus, la qual cosa comporta, doncs, petits problemes. Se'l convida, doncs, a deixar el servei del marquès de Comillas, se'l confina... doncs a la Gleva, que és un estament religiós que hi ha a Osona, ell s'escapa, va amb companyies una mica estranyes i acaba fent exorcismes que estan documentats. I que
és la part més negra, potser, de Verdaguer.
Estava la part fantàstica. En el llibre també s'ha de dir...
I apareixen en el llibre?
Sí, a la tercera part, que és la part més àgil, però també perquè la biografia del poeta aquí és molt, molt plena d'anècdotes, molt.
I... Explica'ns en una que te'n recordis que t'has agradat.
Et sembla poc fer exorcismes? Vull dir, clar, o escriure cartes a la marquesa de Comillas dient-li, escolti'm senyora, aquests diners potser que me n'arribin més i coaccionant-la, literalment. Aleshores va acabar vivint amb
una... No era un mossèn convencional.
No, gaire no. De fet, era un superhome. Era un home espectacular, una figura masculina brutal, com... No sé si la recordeu, fins i tot en bitllets antics, en segells... clar, aquella imatge seva de
no jove amb la barretina... Diuen les iaies.
Bueno, era un senyor, diguéssim, I clar, tenia molt de poder i malgrat ser capellà, doncs, diguéssim, tenia molta influència en l'estament femení, en la senyora de Comillas, però també, doncs, després en la família Duran, doncs, una vídua i una filla, doncs, que el van acollir, va estar vivint amb elles una temporada, i fins que no va morir la mare aquesta, doncs, no es van arreglar les coses.
Déu-n'hi-do.
Una vida maca.
Aquest seria el final de la seva biografia?
Bueno, el final és molt trist. Acaba aquí en el llit a Vilajoana i bueno, està tothom allà intentant doncs, fer-lo canviar el testament cap aquí, cap allà, fer-li dir això, fer-li dir allò. Ell ha escrit moltíssim. Hem de dir que al marge de la poesia doncs, escriu unes proses impressionants. De fet, Foix, per exemple, el que destaca, o Alexandre Plana, el que destaquen són les seves proses, que publica sobretot en defensa de la seva innocència quan l'Església l'acusa de no ser, diguéssim... el capellà convencional al que tu feies referència. Aquí, aquestes proses són brutals, eh? Surten al diari La Publicitat, d'una manera regular, i són un model de prosa.
Jordi, què et sembla si per acomiadar-nos ho tornem a fer...
Ui, que jo parlo i mira.
Escoltant la veu del Fabri, això sí, ara amb esperança.
Esperança.
Esperança. El joc més humil, quan ve la riuada, diu als altres joncs, deixem-la passar, apugim-nos tots. Quan serà passada, nostra capció tornarem a alçar. Ara ve l'hivern, que els arbres despulla. Olivera diu, deixem-lo venir. Darrere ve el març carregat de fulla i els troncs despullats tornarà a vestir. Jesús diu, l'hivern és aquesta vida. A qui la perdrà, jo li tornaré. Quan baixé del cel la Pasqua florida, a qui mori amb mi, ressuscitaré.